Treballar i criar continua sent un repte per les dones. El 37% dels autònoms són dones i moltes estaran embarassades al llarg de la seva vida. I la primera por, abans de pensar com serà la criança, és preguntar-se si se'n sortiran, perquè les ajudes són minces. Es pot deixar uns clients durant uns mesos i tornar a recuperar-los? Trobaran temps per fer-se càrrec dels seus fills? Hauran de renunciar a la seva professió o a la seva projecció per conciliar? O ho solen fer només elles perquè, com ets autònom, per què no et quedes tu a casa? Molt a preguntar-se i molt a parlar, i ho farem en el programa d'avui, a Les Dones i els Dies.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Niggas want me to get ratchet, niggas want me to attack it. Put the hood on, now they're calling me Cassius. Mind you like Bob Saget, greedy I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care how much you knew me in the past tense. I ain't no Julia Stiles, this ain't no last dance. Way past it, way. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely.
I aquesta cançó que ens encanta, de SZA, aquesta cançó que parla de blind, d'estar seca, aquesta cançó ens fa referència a no voler desviar la mirada, a no voler apagar els ulls. Avui, justament, que la justícia, que sempre té els ulls embenats, o així la representen, ha decantat la balança a favor de la Mar Bermúdez, la dona que va denunciar a l'exdirector d'aquesta casa, Saúl Gordillo, el periodista, i ha triat Les Dones i els Dies per parlar per primer cop de la sentència que s'ha sabut avui mateix, i li agraïm moltíssim. També parlarem, com dèiem al principi, parlarem del difícil que és tenir criatures quan ets autònoma, amb una colla de dones que ho estan vivint en pròpia pell i que es van posar en contacte amb el programa i que també ens fa molta il·lusió parlar amb elles, perquè ens agrada, com sempre, que aquest programa es converteixi en servei públic. I don't want righteousness, I hurt too much, I lost too much, I lost too much, I hit my clutch and room, third day pop out the tomb, I like when you put your gun at the red light. A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Ja fa unes hores que se sap condemnat a un any de presó el periodista Saúl Gordillo per haver agredit sexualment una treballadora durant una celebració de Nadal de fa 2 anys, quan dirigia el digital principal. També se li imposen 2 anys de llibertat vigilada, inhabilitació per treballar amb menors i una ordre d'allunyament de la víctima. L'exdirector de Catalunya Ràdio té pendent un altre judici, també per agressió sexual, i pel qual la Fiscalia li demana 4 anys de presó. Maria Núria Rebella, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs escolta, tu has seguit aquest tema durant molt de temps, ets la persona de tribunals de Catalunya Ràdio i, per tant, coneixes de sobres tot el que ha passat, i explica'm què diu la sentència.
Una sentència, per cert, molt ràpida, perquè fa ben poc que s'ha fet el judici.
Sí, sorprenent, no?
Sí, sí, que la jutgessa ho tenia molt clar. La sentència pivota sobre un fet molt concret, i és el consentiment, que en aquest cas no hi va haver un consentiment explícit per part de la víctima, per part de la noia, perquè se li fessin aquests tocaments. Es basa en la llei del sí només és sí, que diu exactament això, cal que hi hagi aquest consentiment explícit, no pot estar ni viciat ni de cap altra manera. També li retreu a Saúl Gordillo que ha de fer un canvi de mentalitat pel que fa a la llibertat sexual de les dones, perquè considera la jutgessa que ell no considerava necessari aquest consentiment, ja que parteix d'una situació de poder enfront la noia. La noia té 23 anys, fa 2 mesos que ha començat a treballar aquest digital principal, i ell n'és el director, que té 27 anys més que ella. I aquest seria, doncs, els ítems més importants d'aquesta sentència. Tant és així que la Fiscalia, que inicialment li demanava una multa de 9.000 euros després de la declaració durant el judici de Saúl Gordillo, va demanar un canvi i va demanar 2 anys de presó. Finalment, la jutge ha dictaminat aquest any de presó. Recordem que la noia en demanava 4.
I Gordillo aquesta tarda ja més un comunicat dient que pensa recórrer.
Sí, sí, exactament. Gordillo en tot moment, des de la instrucció, durant el judici, en tot moment ha sostingut que ha fet aquests tocaments, que serien dos tocaments molt ràpids, de manera furtiva i clandestina, diu la sentència, que haurien tingut lloc a la barra de la sala de festes Apolo, on van anar a parar després del sopar d'empresa, després de fer una copa en un altre lloc, doncs finalment tots van anar a parar a Apolo. Uns tocaments que ell ha admès, que un seria a les natxes i la l'altre seria, doncs, a la vagina, però per sobre de la mitja, per sota d'un short que portava la víctima, uns tocaments que ningú ha vist i que ell se sustenta amb unes imatges gravades en aquesta sala de festes, on es veu aquesta seqüència, que realment és curta, els tocaments duren segons, i ell diu que els tocaments eren consentits perquè la noia no fa cap tipus de gesticulació ni cap cosa que demostri que l'incomoden. És més, continua mirant el mòbil o escrivint. Ella durant el judici va dir que no recordava què feia, que potser estava mirant Instagram. De fet, Gordillo només va presentar al judici aquesta prova, un peritatge que havien fet dos psicòlegs d'aquestes imatges dient que no podia ser que ella li sobtés aquest tocament perquè no feia cap tipus de senyal. Però llavors la defensa d'ella va portar uns altres psicòlegs que deien que podia ben ser que ella, doncs, tot plegat li hagués creat com una disfunció cognitiva, que així ho diu la sentència, i li sortís tot després. De fet, ella va aportar diversos testimonis que diuen que ella va sortir, doncs, cap als passadissos, angoixada, dient: no m'ho puc creure, no m'ho puc creure, el Gordillo m'ha fotut mà.
Aquesta és la història. El que tothom es pregunta és si acabarà entrant a presó Saúl Gordillo amb aquesta condemna d'un any.
Doncs mira, tot això està per veure, perquè ell d'entrada ja ha dit que recorrerà. Això té força recorregut judicial, perquè ara s'apel·la a l'Audiència de Barcelona, però pot arribar al Suprem, vol dir que pot trigar fins i tot anys a ser ferma aquesta sentència, i fins que no sigui ferma no li consten els antecedents. Ell té un altre judici pendent, precisament acusat d'una altra agressió sexual que hauria passat aquella mateixa nit, però una mica més greu, perquè hi hauria submissió química pel mig, i això està pendent de judici. Pot ben ser que arribi aquest judici, arribi la sentència d'aquest judici i encara no sigui ferma aquesta primera sentència. És a dir, que hem d'esperar per saber si entrarà o no a la presó, i hem d'esperar també a saber si se'l condemna per aquest segon cas i quina pena, si és que és de presó, l'imposen.
Exacte, perquè en aquell moment, diguéssim, que pot ser quan ja se sàpiga la segona sentència, ell encara no tingui antecedents perquè està pendent de recurs, si ho entes bé.
Ah, exactament, exactament. No sigui la sentència encara ferma i no li constin com a antecedents.
T'entenc. Maria Núria Rebelle, moltíssimes gràcies per explicar-ho tant i també. Moltes gràcies.
A vosaltres, bona nit.
Una abraçada, bona nit.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
I després de sentir a la Mare Núria Rebella, volem parlar, doncs, amb la Mar Bermúdez, la denunciant de Saúl Gordillo. Bona nit. En primer lloc, moltíssimes gràcies per escollir aquest programa, Les Dones i els Dies, per atendre la teva primera entrevista, no?, després de la sentència. Com estàs, Mar?
Hola, bona nit. Moltes gràcies per donar-me l'espai per parlar. I estic, la veritat que encara no m'ho crec, o sigui, estic contenta, sincerament, perquè al final la justícia m'ha donat la raó i, com vaig dir, doncs, la veritat ha guanyat.
I estàs emocionada, no? Noto una mica per la veu que estàs molt emocionada.
Sí, encara, sí, no, eh? Porto un dia com de molta muntanya russa emocional, perquè després d'aquests dos anys és com molt bèstia que hagi arribat aquest moment i tenir ja una sentència.
Ha anat molt ràpid.
No sigui la ferma, però sí, ha sigut molt, molt ràpid. Bueno, jo els tempos judicials ja no els entenc i crec que no els entendré, però bueno, aquest ha sigut molt ràpid i ho agraeixo, la veritat, perquè si no es fa una agonia esperar.
Totalment. El dia del judici vas compareixer per deixar clar, i ho vas dir en aquell moment d'entrada al judici, que crec que ens vam commoure a moltes, vas dir allò de la vergonya de canviar de bàndol. T'hi reafirmes després de conèixer la sentència?
Totalment, totalment. O sigui, encara més, suposo que ara perquè la sentència m'ha donat la raó, i llavors ja com queda clar que la vergonya no l'haig de sentir jo, però com que per mi és important saber que des del minut 1 no era jo qui havia de sentir aquesta vergonya i qui m'havia de sentir culpable de res. I, o sigui, m'hi reafirmo i remarco que des del primer moment ningú ha de sentir vergonya per haver patit una situació així.
Estem poc acostumades per això que les víctimes donin la cara, és a dir, les supervivents, perquè ja no m'agrada dir la paraula víctimes, eh? Per què vas fer-ho, això? Et va inspirar Gisèle Pelicots? Era una cosa que ja portaves dins i tenies ganes de donar la cara? Què era el que et va...
Mira, van ser moltes coses. O sigui, la inspiració sí que, evidentment, Pelicot i tantes dones que han parlat abans, evidentment, donen força i et fan veure que... Vull dir, no sé, potser et fan veure que això és algo que pots fer, però jo crec que vaig tenir dos motius principals per decidir parlar. El primer era enviar-me un missatge a mi mateixa, a la Mar de fa 2 anys, que estava morta de por i morta de vergonya i que no en tenia res, i estava com dient-li, encara no ho saps, però entendràs que això no és culpa teva i que tu no has de tenir vergonya. I, bueno, no sé, hi havia aquesta part més personal. I l'altre punt va ser que em vaig adonar que, tot i tot el que he viscut, jo sóc una privilegiada, perquè no només vaig poder denunciar, que això, vull dir, vaig decidir-ho, però és que vaig tenir com els recursos i com tot el suport per poder-ho fer, sinó que, a més, la repercussió mediàtica que ha tingut el meu cas va fer que, quan jo vaig decidir parlar, hi havia un micro, hi havia algú a qui li podia parlar. I això no totes les dones ho tenen. I quan vaig entendre això, i a més com el sumum de tot és que jo he fet un procés terapèutic doncs molt dur i molt intens aquests 2 anys, que m'ha permès que quan va arribar el dia del judici jo estava forta i per tant podia fer aquest pas. I és com que la suma de tot això és el que em va portar a dir doncs parlo, i decideixo parlar i ho vull fer.
Has dit una cosa molt bonica, que parles, tu t'estàs referint a aquella mar, perquè aquella mar quants anys tenia? 23, no?
23.
Exacte, sí. Ara ja en tens 25, però igualment exacte. Són molta la distància que tens en relació al denunciat. Suposo que la decisió de denunciar Saúl Gordillo no va ser fàcil. Era el teu cap, et portava 27 anys i escaig, no? De diferència. Per què vas decidir denunciar-lo?
Mira, aquesta decisió jo crec que és de les més dures que he hagut de prendre, entre moltes, entre mig, i em passaven mil coses pel cap, i al final jo em pensava en si denunciar o no, enfrontant-me a una cosa que m'era totalment desconeguda, que era un procés judicial. Llavors em vaig agafar al dir, jo no em perdonaria que... Jo sempre, vull dir, jo sóc feminista i he defensat que sempre aquestes coses s'han de denunciar, i no podria viure a mi mateixa si quan em passa a mi em faig carpetazo i faig veure que aquí no ha passat res. Llavors era com... És que necessitava poder seguir vivint amb mi mateixa i per tant fer alguna cosa al respecte. I va ser una mica això. És com una reflexió molt estranya quan la penso ara, perquè em costa com molt recordar què em passava pel cap en aquell moment, però això va ser el motiu principal.
M'imagino que molts dubtes, molta por. Tu has parlat de tot aquest procés, a nivell psicològic, de tot aquest tractament que has portat, de tota aquesta teràpia, però què ha significat per tu?
O sigui, la teràpia m'ha salvat. Vull dir, al final, tota aquesta gestió de la culpa, simplement de processar i viure amb què has viscut una situació així, doncs necessites moltíssima ajuda psicològica per acabar entenent-ho, i que no tota la teva vida sigui això, sinó reconstruir la teva vida fent que això sigui una cosa que t'ha passat i que queda allà com a part del teu historial vital, però que no et representa, perquè durant un temps és tot això omple tota la teva vida i no ets res més que això.
El que tothom, amb el que tothom coincideix, ens ho va explicar Maria Núria Rebella, la nostra companya i gent que va estar al judici, és que el judici va ser bastant dur, i no sé si en algun moment tu et vas sentir revictimitzada.
El procés judicial revictimitza perquè funciona així. Jo, diguem que he fet com les paus amb el funcionament del procediment. Al final hi ha una persona que s'ha de defensar i té dret a defensa, i tu has de demostrar que allò ha passat. I això implica unes preguntes, i implica unes situacions i uns peritatges i un munt de coses que a tu et fan sentir revictimitzada, evidentment, i que potser te victimitzen, però és una mica com és lo que hi ha. Però sí que m'agradaria dir potser no és molt habitual i potser he tingut sort, però jo el tracte que he rebut pel personal, diguem, no sé, com la gent
pel
que
tribunal.
Treballa...
Uh-huh.
Sí, per tothom ha sigut com molt respectuós, com que s'han respectat els meus drets com a víctima. Vull dir, no el vaig veure, se'm va respectar un espai, la manera com se'm preguntava, i crec que això també és molt important posar-ho de manifest, perquè fa molta por enfrontar-se a això, i si només... Vull dir, sí, és molt dur, però també vull remarcar per qualsevol dona que ho hagi de passar o que s'ho plantegi, vull dir, es passa i les coses estan canviant, i realment és horrible, però també hi ha part maca i ja et trobes doncs, un tracte molt digne i molt respectuós, i que una mica també doncs, t'ajuda a viure aquest moment d'una manera una mica més tranquil·la. Tot i que tranquil·la no estava, però
ja,
bueno.
M'imagino. La defensa de Gordillo, de fet, aquesta tarda hi ha més un comunicat, al·lega que vas donar el consentiment, que va dir fins i tot algun tipus de frases durant el judici, que tu el buscaves, etc. Què respons a tot això? I què t'ha semblat això que ha passat aquesta tarda?
Bueno, jo no he llegit el comunicat, la veritat. Em quedo amb la sentència i amb el que diu la sentència, i vaig declarar la veritat, que n'hi ha una, i és la que vaig explicar i la que diu la sentència, i ja està, la veritat.
Escolta, la justícia moltes vegades té fama de ser masclista, però la teva experiència, pel que em deies, no ha anat així, no? Has estat ben acompanyada i has tingut tot aquest suport que dèiem, no?
Totalment, sí. O sigui, crec que la justícia també està canviant i és evident que encara queda feina per fer, i és això, o sigui, jo... diguem, sense saber exactament com, vull dir, no sé com hauria de funcionar la justícia, tinc les meves idees, però no entenc d'això en concret. El que sí que sé és que, evidentment, les preguntes i les situacions doncs, són molt revictimitzants i has d'explicar el mateix moltíssimes vegades i és molt dur, però això, que al final doncs, jutges, fiscals, personal, bueno... doncs que també són persones i també estan canviant les coses.
Què li diries a altres dones en situacions semblants com la teva?
És que els diria moltíssimes coses. Crec que el principal és que, tot i que se sentin molt soles, no ho estan, que fa molta por, però que tot passarà, i els diria que no, que tot i que puguin tenir molts referents i que és, bueno, que dona força com molt a totes, que tot el que facin està bé. O sigui, si decideixen no parlar, està bé. Si decideixen no denunciar perquè no poden o perquè els hi supera, també està bé. Vull dir que al final cadascuna fa el que pot i que facis el que facis, està bé. I estem tothom, totes, estem amb tu.
Doncs Mar Bermúdez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Denunciant de Saúl Gordillo amb una sentència a la mà. Aviat hi haurà un altre judici que no depèn i no té res a veure amb el teu, però estarem atentes a aquest cas. Moltíssimes gràcies i una abraçada i molta força.
A vosaltres, de veritat, moltes gràcies.
Una abraçada, bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Soc la Gina Xifros, tinc un estudi creatiu. En el meu cas, amb ser autònoma i voler ser mare, ha volgut dir d'una banda una molt bona planificació i previsió, tant econòmica, perquè amb les ajudes que comptem doncs són molt, molt limitades, i també pel que fa a la gestió del que és el negoci amb clients. I, clar, deixar-los d'oferir de dir d'un dia per l'altre, doncs durant aquests mesos t'espaviles i jo no puc cobrir aquesta feina, doncs pots posar a perdre clients o haver de contractar algú altre. Soc conscient de que quan arribi sí que hauré de parar, tot i que possiblement tampoc serà una baixa en la que em podré desentendre del tot del meu negoci.
Per mi, una de les dificultats és el tema de parar. No sabia en quin moment deixar de treballar perquè, clar, no volia que els projectes de disseny se'm quedessin a mitges. La preocupació de dir, ostres, he de dir que no a projectes que t'agraden, perquè no pots físicament ni psicològicament després que estaràs amb el nen, no?
Són alguns dels testimonis que hem recollit de dones treballadores, autònomes i que estan embarassades, que sembla un impossible. Veus que corroboren el que diu l'últim estudi de la Generalitat i de la patronal Pimec sobre les treballadores autònomes a Catalunya. Que el que més els preocupa és la gestió del temps, la conciliació, les dificultats econòmiques i la maternitat. Són preocupacions, neguits i obstacles que valdria la pena valorar més si tenim en compte que les dones suposen gairebé el 37% dels cens d'autònoms del país. És un gran gruix, això, per sobre de la mitjana europea. Per això posem avui sobre la taula quatre casos, quatre experiències del que se suposa ser dona treballadora autònoma i encara un embaràs i una maternitat, perquè, Laia, tu ja has vingut amb la criatura, aquesta nit?
Sí, bona nit.
Bona nit, no la pots deixar ni a sol ni serena.
No.
És Laia Sala, psicòloga d'infància, té dos fills i la petita té tot just 2 mesos i mig.
Exacte, enganxada a mi.
Enganxada a tu, però literalment la gent hauria de veure. Passen 20 minuts de les 9 de la nit i està aquí. Ja li has donat de mamà o li has donat pit?
Sí,
o...
li hem donat, s'ha dormit al cotxe.
S'ha dormit i està aquí amb l'escalforeta de la mare. I per l'altra banda tenim l'Andrea Carroggio, que és traductora, està embarassada de 15 setmanes del seu segon fill.
Exactament, bona nit.
Bona nit. Ho has tornat a intentar? Això vol dir que la primera experiència no va ser tan dolenta?
No, la veritat és que al final pues, te n'ensurs, és que no et queda una altra que intentar tirar endavant. I sí, aviam com va aquesta, intentar canviar alguna cosa.
I també tenim a la Lara Díez, que és actriu, que fa 6 mesos que està embarassada del seu primer fill, que segur que la coneixeu perquè l'heu vist 1000 vegades a Polònia i a més està a punt d'estrenar obra a la sala Fleischer. Com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit, molt contenta de ser aquí.
Tu ets novata amb això, eh?
Novatíssima total, ja me podeu explicar com va perquè no en tinc ni idea.
A mi d'entrada m'agradaria preguntar-vos a les tres, d'entrada... quan vau pensar que teníeu, que tindríeu criatures o que es volíeu quedar embarassades, ja la primera, vau haver d'agafar allò un calendari i dir, bueno, això ho podem fer, no ho podem fer, m'ho puc permetre? Endavant. No es baralleu, eh?
Jo ara ho pensava i la veritat és que no, vaig ser bastant... Bueno, ens vam tirar una mica a la piscina, no? També va venir una mica de sopetón, però sí, un cop embarassada sí que vaig dir, uf... on m'he ficat i què passarà, no? Com m'ho faré.
Perquè ens fem a la idea, tu ets traductora. Que és una feina... Fas traducció literària o quin tipus de traducció
sí,
fas?
Sí, traducció de textos en general, he fet traduït llibres, he traduït de tot, manuals, una mica de tot, no? I, clar, la part bona de la meva feina és que ho puc fer des de casa.
Clar, però tu tens uns clients que diuen no m'expliques que estàs embarassada.
No, clar.
Jo vull que em tornis a traduir allò a l'italià, m'invento.
Sí. Sí, clar, jo els clients, de fet, no els hi vaig voler explicar res perquè per por també a que no m'enviessin feines, no? És que era una cosa així també... Bueno, vaig tenir molta por durant tot l'embaràs de com m'ho faria perquè tampoc saps com et sentarà la maternitat. Jo no sabia si tindria una depressió postpart i no podria després gestionar la feina. És que no ho saps, no saps com seràs com a mare.
Clar, també ens expliquen moltes coses, no? Jo crec que aquest sentiment de por, no sé què en penseu, Laia, o això, què en penseu d'aquesta idea?
Sí, jo en el meu cas, recuperant el tema del calendari, jo em vaig fer una proposta... La proposta que tenia era no em posaré en la maternitat si li donaré la culpa a la meva filla de les renúncies que faré. O sigui, era la norma que tenia més potent. I el dia que vaig dir, val, ara mateix, si he de fer aquestes renúncies, si he de deixar de treballar, si se m'aparte, o sigui, veient tot això, vaig dir endavant, prefereixo tirar endavant això, però va ser una decisió molt profunda i evidentment la por és la por a fallar, a no seguir en una línia temporal de tren.
I també de projecció personal,
sí,
no?
Clar.
Perquè tu ets una persona més surts a la televisió. Estàs en un programa de comèdia, o sigui, tu fas de Ayuso.
Sí.
Imagina't, clar, ara, durant mesos, ningú farà de Ayuso, no?
No, això, sí, mesos.
Sí? Perdó.
No, perquè, bueno, en el meu cas, la baixa...
Necessitem Ayuso per riure.
Sí.
No ens pots fallar.
No, jo crec que estaré el temps que de permís de maternitat obligatori i després, si em trobo bé i tinc ganes, pues, seguiré. A més, tinc el privilegi, perquè és que això també va de molt de privilegis, no? Que això és un tema bastant profund i trist, que en el meu cas tinc el privilegi de tenir una persona al costat que té un permís de paternitat que pot fer-lo com tot seguit i pot acompanyar-me en aquests moments, no? Com la Laia que va amb el seu bebè aquí, no?
Però això hauria de ser natural, i en realitat estem parlant de privilegi. Atenció, sí. No? Uh-huh. De dir, d'aquesta compaginamenta hauria de ser lògica, oi? Sí. Laia?
No, jo parlant de calendari, és que pel mig jo he tingut 3 pèrdues. Llavors hi ha hagut un tema de dir, ja pots anar planificant, uh-huh. que la idea al final va ser un tira-t'hi i quan, uh-huh. quan vinguin i després ja m'ho gestionaré. Però és que no, tu pots intentar planificar, no, m'aniria millor que nasqués a l'estiu, perquè no sé què, tinc les vacances uh-huh. I
després, com més planifiques, més malament, per cometes, et surt.
Mm-hmm. I a vegades ja costa embarassar-te, costa que l'embràs arribi a terme, i després això no saps què passarà després.
Tu ets psicòloga, a més, amb la qual cosa aquí ja no només eren clients, sinó que eren pacients, que a més tu estàs fent potser un procés amb aquelles criatures i has de parar, perquè ets psicòloga infantil, no? I aquelles persones les has deixat de veure. Això és bèstia, i també és com un compromís deontològic de dir fins a quan puc estar fent això, no? Perquè no, després no deixar-los desemparats, no?
Sí, no? Jo vaig posar-me una data i a partir de certa data no vaig agafar nous clients. Això vol dir hi ha una reducció dels ingressos que arriben i després, sense voler-ho, per molt que derivis a altres companyes amb les que tens plena confiança, aquella família té confiança en tu, i estic amb la baixa maternitat i fent seguiments amb algunes famílies, amb algunes persones.
Amb el telèfon sempre obert, no?
Sí.
No? Perquè, clar, és que canviar de psicòleg és molt problemàtic.
És que... Sí, sí. I ja n'hi ha alguns que ja m'estan... Quan et reincorposes, no, tu tens la baixa, però tinc unes ganes que tornis, ja. I aquests missatges... t'arriben.
Mm-hmm. Això és estrès, no, també? No sé si et passa també amb la traducció estrès o amb tu. T'han dit alguna cosa, TV3? Ara que no en senten.
Ara que no en senten. No, la veritat és que tot han sigut facilitats. Vull dir que no ha arribat el moment del permís i no sé què passarà al futur, però de moment han sigut tot facilitats perquè i m'agradaria dir que estic molt agraïda a totes les dones i totes les persones que han fet una lluita prèvia, no? Ara, quan ha sortit el testimoni de la Mar, també sento una gran admiració i un gran agraïment a que totes les persones que obren camí per a que això sigui possible, perquè d'alguna manera jo ho plantejo a les feines quasi encara amb la culpabilitat i amb la boca petita de no, quasi demanant perdó, no, és que estic embarassada, com si haguessis fet alguna cosa dolenta, no? I saps que perjudicaràs i tal, i quan te trobes amb una resposta de benvinguda i d'alegria i de que és el que hauria de ser normal, no? Doncs és molt impactant i llavors jo sento una emoció i un agraïment molt profund per tota la gent que ha lluitat abans.
Esteu sentint Les dones i els dies, són 2:15 de 10 de la nit, i ja a l'altra banda fan futbol, però no ens interessa. Aquí estem parlant de coses interessants, de què passa al món, de culpabilitat, de dones embarassades que són autònomes, i com per exemple l'Andrea, que això m'encanta, que ens ho explicaves, que tu, per exemple, quan estaves embarassada, estaves com aquell que diu que gairebé parint i amb l'ordinador damunt de la panxa.
Jo em vaig endur el portàtil a l'hospital, i el dia següent de parir, jo vaig entregar una cosa que tenia pendent i que no havia acabat en el moment que el nen estava adormit, que per sort els primers dies dormen bastant, em va donar temps d'acabar coses. Les infermeres, evidentment, em van renyar bastant. quan em van veure amb l'ordinador.
Et van renyar, eh?
Sí.
Va dir, però vostè entén que jo he d'arribar a final de mes?
Senyora, què fa? Em va dir, sí, sí. Sí, sí, però clar, és això. Vull dir, és que jo havia d'acabar quatre coses, el nen dormia, vaig aprofitar. I sí, sí, però clar, no s'entén des de fora.
Hi ha obstacles, diríeu, en alguns moments, falta d'empatia, potser no sempre de les empreses, eh? Sinó de la gent que t'envolta, no? Va dir, home, amb aquesta feina tan bona que tens d'actriu, o tu que portes tres criatures que són autistes, com t'atreveixes, no? Hi ha una mica de judici? Estic així pel broc en pla, eh? Ara ja t'han sortit tres clients autistes, eh?
Però... Aquí, home... Bueno, clar, hi ha una part de privilegi. Jo estic treballant d'allò que m'agrada i el fet de ser autònoma també t'organitzes els horaris com tu vols. Jo he tingut mares que s'han no enfadat, però sí que, bueno, és que tu et pots muntar els horaris. Jo he d'anar a l'empresa de 8 a 6 de la tarda. Mm-hmm. Sí, sí, però si jo estic malalta, jo aquell dia, si no treballo, no arribaré a final de mes. O, no, semblem que som unes boges de la feina o workaholics i no... No és perquè
bueno,
no
estem. I a més és que estem parlant de diners, no? Al final, també. Vull dir, per tenir criatures necessiten diners.
Clar, clar, és això, a mi em feia patir, això.
Sembla que s'ha despertat algú aquí.
Sí, evidentment, també, jo crec que influeix molt l'edat, no? Que tothom s'hi està posant com una mica més tard o hi ha tot aquest procés també que ja, com que es dona, o ja estàs més estable o ja es dona per fet que, bueno, que ja tens una parcel·la. I després també penso que és molt poc temps, és que encara que sigui són 9 mesos que estàs treballant, que al final si pots estàs treballant, i després què és la baixa, si no és res, és que, vull dir, encara que estiguis un any fora de servei, diguéssim, passa molt ràpid, no és relativitzar una mica el temps també.
Clar, les baixes a més te les has de pagar tu, no? Aquestes baixes, quan ets autònom, pregunto Laia, Andrea. Que ho treballeu amb una mútua, com us ho feu? És a dir, les vostres empreses, o sigui, allà on tradueixes no et paga tu aquesta baixa.
No, clar que no.
És de la teva butxaca, són dels teus estalvis, com ho heu fet en aquests casos?
No, hi ha un permís.
Hi ha un permís, sí.
Hi ha un permís, no? Però que va en funció de la teva base de cotització.
Uh-huh.
El que tu pagues com a autònom, doncs aquells...
Hi ha un màxim, em sembla, no? Vull dir que no... Tampoc pots...
Sí.
El que vull dir és que heu estat pagant durant bastants mesos per poder després tenir una certa tranquil·litat i un permís. Expliqueu-m'ho, perquè hi ha molta gent que potser vosaltres ja ho sabeu, però sí. Hi ha molta gent que no ho sap.
El tema és que tu, si estàs en règim d'autònoms o mm-hmm. estàs en règim d'assalariada, tu tens dret, estiguis amb un o l'altre, tens dret a les 16 setmanes de permís de maternitat. Les 6 primeres setmanes de permís de maternitat, tant amb autònoms com amb assalariada, són obligatòries, les has de fer seguits. I després tu pots repartir. Això vol dir que tu, amb un nadó de mes i mig, ja pots anar trotant pel món i reincorporar-te a la vida laboral i després dividir l'altra part. Ara bé, si tu no ets autònoma ni ets assalariada, que podria ser... Bueno, en part, jo en el meu cas m'ho estic arreglant i tal, però si no ets ni una cosa ni l'altra, no tens res. O sigui, si tu ets una feina precària, que vas, ets autònoma un mes, un no sé què, i la teva base de cotització és molt baixa perquè no has tingut feines els últims 3 mesos, doncs tindràs un permís de maternitat que no et dona ni per comprar-te el pa. Mm-hmm.
Vosaltres com us ho vau plantejar, això? Us feia certa angoixa? És a dir, ja ho vau anar pensant durant el temps? Vas dir, vaig a cotitzar d'una manera allò...
Sí, bueno, jo l'1 de gener vaig saber que estava embarassada de la Margot uh-huh. i ja planifiques l'any per acumular i fer molta feina i fer moltes més hores de les que faries normalment per poder acumular una mica i després saber que tindràs, sí que tindràs un permís retribuït que t'arribaran uns diners, però has de fer un coixí. Sí.
Jo en el meu cas, bueno, ja vaig dir que va venir així una mica d'improvist i a més sóc bastant impulsiva, vull dir, no, abans no vaig pensar ni vaig organitzar-me bé en aquest sentit, però ja durant l'embaràs sí. I durant l'embaràs me'n recordo que vaig estar treballant de valent.
Intensament, eh?
Sí, sí, sí. Ja et dic, vaig estar bastant angoixada amb el tema.
Estar en tot el que significa acabar de parir, amb tots els dubtes que ja porta la maternitat i, a més, patir doncs, aquest estrès, això a qui li passem la factura?
Clar,
No, vull dir que la vau cobrar vosaltres, la factura, no? La vau pagar vosaltres, d'alguna manera, no?
Sí, sí.
Tenint canvis d'humor, etcètera, oi?
La veritat, bueno, jo He de dir que la veritat és que em sentia privilegiada de poder, estar, pues, acabar de poder treballar i al mateix temps estar amb el meu fill, perquè em sentia capaç. I la veritat és que em va ser un xute per mi de moral, perquè ja et dic que estava molt angoixada, i com vaig veure que pues, podia...
Que anaves tirant,
sí, que podia
vas animar.
Sí, la veritat és que jo sí, en aquest sentit.
La Lara parlava de la seva parella, per exemple, però vosaltres també quin paper han tingut les parelles? En algun moment s'ha plantejat això de, com que tu ets autònom, queda tu, no, a casa?
El tema és que nosaltres els dos érem autònoms, cosa que en principi sembla que està molt bé, però no està molt bé. Perquè les baixes, pues, bueno, el que hem dit, les baixes pels dos eren complicades, les jornades també no queden tan clares, no? Vull dir, al final una baixa quan ets assalariat és de tal a tal i les jornades també queden molt més clares. En canvi, quan els dos som autònoms, que és una mica més així a l'aire i negociar qui fa les nits i qui tal, pues és més complicat. Almenys és la meva experiència.
Jo estic igual. El meu company també és autònom i també és...
T'ho heu fet fatal, això, no? No podíeu buscar un milionari que no tingués problemes d'aquests?
Jo ja l'he fet canviar, eh? Ja has assalariat.
D'acord, segon... acabes dit, s'ha acabat. Hi ha prou patiment.
No, jo la part és que el fet de ser autònom, ell tots dos, ens hem organitzat els horaris i podem estar per les criatures. Però, bueno, vol dir que cada dia o un o l'altre està treballant. No hi ha cap dia sencer que tots dos tinguem festa.
Us vau plantejar per això, que per el fet de que la vostra feina era més flexible, en algun moment fins i tot us vau plantejar de dir doncs jo deixo de treballar una temporada, o això no es va passar mai pel cap?
A mi no.
A mi tampoc.
No.
No, eh? No, d'acord. No. Escolta, sentim més històries d'altres que ens han arribat en aquest programa i que ens expliquen doncs, com viuen aquesta situació.
Jo sóc la Caral i sóc correctora lingüística. Jo ara mateix tinc uns clients i aquests clients, durant el temps que jo no estigui en actiu treballant, doncs hauran de buscar-se aquests serveis de correcció per una altra banda. Per tant, quan jo em torni a incorporar, potser hauré de buscar nous clients i, a més, hauré de combinar aquest ritme de les correccions, que sol ser un ritme que requereix urgència, amb el ritme de la maternitat i la criança, que hauria de ser tot el contrari.
El meu nom és Natàlia Corrales, treballo com a intèrpret de llengua de signes per una banda i també treballo com a coordinadora de producció i coordinadora d'art en rodatges de publicitat. Al món de la publicitat normalment em donen d'alta amb contractes d'obra i servei. Tot i això, a l'hora d'agafar la baixa per maternitat, doncs no tinc dret a una baixa de la Seguretat Social normal i corrent, com tindria qualsevol treballador, i llavors només puc tenir la meva baixa de maternitat com a autònoma. Fet que m'ha dut a incrementar la meva quota d'autònoms dels últims 6 mesos per poder tenir una prestació que no sigui ínfimament ridícula, que és el que em tocaria per nivell de facturació. I, bueno, el fet també de ser autònom ha fet que fins ara em plantegés no ser mare. Afegir també que la meva parella també és autònom i està en la mateixa situació que jo.
Vaja, que tot això ho ressona, no? Tot això que està dient, aquestes cotitzacions altes per poder anar pescant, el que sigui. Tot i així, seguiu amb el projecte i no us empenediu, oi que no? Digueu-me que hi ha una esperança, que hi ha una llum al final del túnel.
Totalment. Ara em feia pensar que una companya, la Sandra, que porta un centre que es diu Somriure, que és meravellós, que ella deia, és que vivim en un món productiu, no reproductiu, no? Mm-hmm. O sigui, és com que només hem de produir i llavors si et quedes embarassada és la teva decisió, és la teva responsabilitat, ja t'ho faràs, tu has decidit, estàs sola aquí amb això i ja t'ho faràs, i a sobre no et queixis perquè ho has decidit tu i punto, no?
I segur que hi ha algú que encara diu aquella cosa que fa, m'imagino, molta ràbia de, bueno, com que tu treballes des de casa te'n pots fer més càrrec, no? Això us ho han dit, eh?
Totalment, sí. Moltes vegades.
Què, Laia?
No, bueno, jo com que tinc el centre, a mi no, sí. No m'ho diuen, no?
Però aquesta frase l'hem sentida, no?, moltes vegades. Suposo que tu tens molt fàcil, no?, també? No t'han dit algunes vegades?
No, fàcil no, perquè...
No, perquè deixes una temporada i després et tornaran a agafar per fer d'Ayuso.
El món de les actrius és molt precari, és terrible, està devastat i no és fàcil reprendre el film si t'aparten una mica.
Doncs escolta, tenim una dona al telèfon que en sap també d'això, que és l'Anaïs Vila, que és un altre testimoni que ha accedit a posar-se al telèfon. És docent, és cantautora, és música, és autònom, és artista, no podríem dir? Anaïs, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Embarassada de 8 mesos.
Sí.
En aquesta etapa hi ha passat allò de que tens son, no?, en aquesta hora.
Sí, sí, estic ja...
Estic a punt de patar, ja. Sí. Escolta'm, en el teu cas, tant tu com la teva parella sou autònoms i t'has hagut d'agafar la baixa perquè el cost t'ho demanava, eh?
Sí, bueno, fa ara ja 2 setmanes ja notava que no, el ritme que portava de feina ja no, bueno, ja no podia sostenir una mica de viatges, entre concerts i també anar, bueno, jo visc a Terrassa, anar cap a Barcelona a treballar, bueno, tot això, passava una mica factura al cos i vaig decidir agafar la baixa.
I ara mateix amb quins ingressos comptes? Com està la cosa?
Clar,
perquè, clar, parella autònoma, tu autònom... Ja us he dit, sí. Heu de buscar millor els nòvios, eh? No està bé, això.
Sí. No, en el cas de la meva parella, clar, ell doncs, seguirà treballant fins que neixi la criatura, i en el meu cas, clar, mira, he de dir que encara no sé ben bé quin serà el meu sou mensual d'aquest mes, perquè encara no hem arribat a final de mes, però, clar, el problema, jo crec, sobretot en el meu cas, seran ara aquests 2 mesos, bueno, a l'anterior i aquest que m'espera de la baixa, que no és una baixa de maternitat, sinó que és una baixa comuna i que, per tant, jo estic pagant la quota igualment i que cobraré el 70% perquè no es cobra... No es cobra la totalitat.
Ja veus que aquí llavors... se sent la realitat, ja, eh?
Sí,
vull dir, la
sí,
realitat
sí,
és
sí.
Aquesta, anar enganxada amb algú. M'agrada perquè es palpa en l'ambient. No fa falta que ho expliquem a la ràdio, no? Digue'm, perdona, Anaïs.
No, deia això, que sobretot... Bueno, nosaltres, jo crec que tots dos hem avançat o estem avançant molta feina, abans jo en el meu cas també de calcular una mica, ostres, quins concerts, fins a on podia arribar, què podia fer, perquè la baixa comuna aquesta que he d'agafar abans de la baixa de maternitat, doncs fer una mica de números previs perquè tinguéssim, o perquè tinguem una mica de cash, no?
Pagant quota d'autònoms tots dos, m'imagino, eh?
Perdona?
Pagant quota d'autònoms tots dos, bojament,
sí, sí.
Eh?
Clar, clar, sí, sí.
Escolta, hi havíeu previst això d'aquesta situació?
Abans de quedar-me embarassada,
sí,
vols dir?
Sí, sí.
No, no va ser una cosa que ens la plantegéssim massa. Però després, un cop hi ets, sí que te la planteges. I, evidentment, sí que vam... Tots dos tenim els nostres gestors i tots dos... Hi va haver la idea aquesta de... Ostres, pugem quota, no pugem quota... una mica per fer els càlculs, no?
Vaja, això sí que has de passar pel gestor abans pràcticament de buscar el predictor, eh?
Sí, una mica, sí.
La feina com a docent... M'imagino que podràs recuperar, és allò, l'escola pública, però la feina com a cantant, què?
No, bueno, jo no estic en escola pública, estic en escoles de música privades, llavors sí que tinc 2 contractes, llavors aquí sí que, diguéssim, que em queda la baixa, el que passa que són contractes de poques hores, al final no és un contracte gros, diguéssim, llavors aquí sí que em queda la baixa total, diguéssim, i com a autònoma, doncs, és la quota, bueno, sobre la base de cotització. Però llavors entro...
Clar.
Digues, digues.
No, no, dic, però la feina, per exemple, de cantant, potser aquesta de docent està més clara, però la feina de cantant, per exemple, clar, jo no sé si també hi ha pors, i en això li pregunto a la Lara, que sou artistes, que utilitzeu el cos, que utilitzeu la veu, de dir com m'afectarà això, no? Com m'afectarà el meu cos, com m'afectarà la meva veu, també no sé si hi ha pors d'aquest estil.
Sí, jo en el meu cas no tinc tanta por a nivell potser físic, perquè de fet, bueno, ara ja m'ho plantejava, ostres, i pots tocar, pots cantar fins, ho he estat fent fins gairebé al final i puc, no he tingut un gran problema físic i espero que després no el tingui, però sí que, bueno, em plantejo a nivell de com ho podrem combinar tot.
Clar, el que passa que... La vida de rock and roll,
sí,
la maternitat, els autònoms...
Té aquesta cosa de que si quan els dos ho ets, doncs potser no estàs lligat a uns horaris estrictes i si la teva parella, que és el cas, entén la teva feina, doncs és una cosa de conciliació familiar En general, no?
En general, veig que totes aquí, les que estan a la taula i també tu, heu estat més o menys ben acompanyades per les parelles i no sé si en algun moment també heu pensat calla, que paro una mica la meva feina, no? Però em sembla que no, que heu volgut tirar amb tot endavant, oi?
Sí,
no, no, ha passat pel cap aquesta aposta.
No, jo de moment no. Clar, també hi ha molta gent que et diu, ostres, després, quan tens el bebè, vols estar molt amb el teu bebè i potser et canvia tot. Potser sí. Jo m'agrada molt la meva feina per això i m'agradaria que, igual que jo m'hauré d'acostumar a ell, ell també s'acostumi a qui sóc jo i que puguem refer una mica les nostres vides amb l'àmbit familiar que tenim, no?
Molt bé, doncs ara ja ens Vila, escolta, ja ens ho explicaràs, a veure si fas més concerts, potser en fas més, amb l'excusa.
Ep, no se sap mai.
Moltes gràcies. Merci,
gràcies,
bona nit.
Gràcies a vosaltres. Merci, bona nit. Kinda nervous, starting things not really like me. Got a boyfriend, says he likes me. Guess I like him, but it's funny. Dic Sara i soc dietista. Jo estava en una gestoria, en principi especialitzada en autònoms, tal, no sé quantos, que en el moment en què li vaig començar a preguntar per coses sobre la maternitat, em va dir que ella no ho portava i que havia de fer-ho un altre company, i bueno, com no sé quantes coses, que la veritat és que no m'han posat gens fàcil, i ara a final d'any em veig canviant de gestoria perquè m'ajudin a tramitar tot el tema de lo de la baixa laboral, en neguit aquest de com aniran els últims mesos, perquè no puc donar cites noves a gent que no els hi podré fer seguiments. Qualsevol persona amb 16 setmanes de baixa pues agafa, té no sé qui que el substitueix a la feina i quan torna les coses estan fretes, no? I jo trobo que és que si no ho faig jo no ho fa ningú.
Soc la Jordina Arnau i soc periodista de professió. Ja fa 3 anys que exerceixo com a freelance i jo estic molt orgullosa i he fet bandera d'assumir les 16 setmanes i de dir freno i vull frenar i ho faig amb consciència perquè hauríem de tenir més de 16 setmanes de permís. Però d'altra banda, evidentment, hi ha aquesta por del com serà la tornada, com ens muntarem, no? Quina xarxa comptaré, quins projectes podré acceptar i quins no, què passarà amb els projectes dels quals estic renunciant ara mateix.
Interessant, eh? Comencen a parlar de xarxa, que també això, heu fet servir molt els avis, els amics, les germanes, qui ha complert una mica?
Mira, jo avui vinc amb una amiga.
Avui vens amb una amiga, eh?
El meu company està amb el meu fill, i dic que sort de les amigues que ens salven.
Sí, sort de la sororitat i de les dones, no? Jo ara mateix tinc l'habitació plena d'objectes per bebè de tot d'amigues que s'han volcat a portar-me'ls a acompanyar això i sobretot amigues artistes, no? Que estan en la mateixa situació i que estan allí esperonant.
Sí que et recolzes amb la xarxa, però també és veritat que els primers mesos, que són els més complicats, deixar un bebè de 4 mesos i de menys de 4 mesos és molt difícil i en aquest moment la xarxa ets tu i la teva parella com a màxim, és que si fas lactància pues ja... Jo el que faré, que crec que, bueno, ho intentaré, és optar per un coworking on poder treballar, un coworking per mares. I allà, teòricament, encara no ho he provat.
A veure, explica'm com funciona això.
Sí, bueno, és un espai per treballar. Ja, és un espai baby-friendly, diguéssim, amb hamaques,
amb joguines, no?
Per bebès, supernet, supertal, perquè tu puguis treballar. Hi ha taules, també. Llavors hi vas i fas la teva jornada allà. Hi ha altres mares. Llavors no hi ha cap cuidadora com a tal, diguéssim, pagada, però totes s'encarreguen una mica de cuidar els altres i de cuidar els altres nens i, bueno, una mica així com xarxa, com tribu, el que es diu.
Quina meravella,
eh? Sí. Mira, estan prenent notes elles dues, eh?
Encara, vull dir, ara ja hi vaig en aquest espai, només hi vaig a fer ioga i vaig a veure una mica també
com funciona,
i la meva idea és igual optar una mica per això amb aquest segon bebé que tindré.
De fet, la Lara està ja a punt d'estrenar pràcticament un monòleg que sí. Es diu Mari, on justament fas un homenatge a la teva àvia i a la filla que esperes, eh?
Sí, exacte.
M'encanta això. Sí, tu ja, escolta...
Sí. No, és un monòleg que es va morir la meva àvia estimada fa un parell d'anys, no? I jo tenia un vincle molt fort amb ella i és una dona de les que no se'n parla i, en canvi, té una profunditat i a més, tot el seu pensament crec que nodreix les decisions que hem anat prenent les generacions de després, no? I...
Què vols dir que són dones de les que no es parla?
No, pues dones totalment silenciades. Ella era pianista, però va optar per ser ama de casa, no? I tenia... I és com que no és una heroïna de guerra, no és una científica, no és una pintora, no és una persona de la que se'n parli, no se'n parli. En canvi, aquestes persones...
Està en contra.
No.
La Margot està
aquí també posicionant-se, no? Aquestes persones han nodrit les arrels de totes les nostres decisions i de moltes coses. La seva veu, el seu èxit ens ha alimentat, no? I som elles, no? D'alguna manera. Llavors, quan jo dic que faig un homenatge a ella i a les dones d'aquesta època, però faig un homenatge també a la meva filla perquè penso que el millor regal que li puc fer és haver... digerit i haver entès la realitat dels meus ancestres, no? Per no traspassar...
Bueno, que no estem tan separades, no?, d'aquelles mares i aquelles àvies, que a vegades ens sembla que estem inventant el món de nou, no. Però encara jo crec que podem aprendre. No sé si també les mares o les àvies o la gent que teniu al voltant, és a dir, les dones d'abans, sí. També us estan recolzant i us estan ajudant, no?
Jo tinc claríssim que tenen una força que la que es veu, la que no es veu, que t'està donant tot, no?, en aquest sentit.
Escolta, per si hi ha alguna que ens està sentint, que està embarassada i que diu, a veure, jo això, aquestes que han explicat, ho trobo molt complicat, no passa res, ara anem a parlar amb algú que en sap moltíssim, és la Montse Flores, membre de la Comissió Laboral del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. T'hem de preguntar moltes coses, Montse, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquí prenent notes. Com ho veus tot sí. Això? Has vist, eh? Quin bueno, criatura, tenim de tot aquí sí. L'estudi.
Sí, sí, però veig que estan molt ben informades, eh? Perquè el que deien, estan totes molt ben informades. Es nota que tenen un gestor.
Escolta, treballadora autònoma, totes tenen dret en tots els casos a permís de maternitat?
A veure, sí, el que sí que m'agradaria dir, que des de l'any 2019... ja no és permís de maternitat i permís de paternitat, és permís per naixement i cura del menor.
Quedi clar.
¿Vale? Que quedi clar, perquè és important.
Sí, perquè ja aquesta paraulota perquè després... sempre s'assimila a les dones, no?
Exacte, és permís per naixement i cura del menor. I llavors, tota treballadora autònoma, tant si és autònoma, tota treballadora autònoma o règim general té dret, en tots els casos, al permís de maternitat. Llavors, aquest permís de maternitat, que ara es diu permís per naixement i cura del menor, és tant per la maternitat biològica com per l'adopció com per l'acolliment familiar i tutela de menor de 6 anys.
Molt bé que ho diguis, perquè ara falta acolliment,
no,
eh?
No és només...
Famílies
clar,
que vulguin acollir.
Exacte, però que no és només la maternitat biològica, perquè sembla que només parlem de la maternitat biològica. Mm-hmm. Llavors, què tindrà dret? Pues si hi ha un requisit, està d'alta, ha d'estar d'alta, d'autònom, ha d'acreditar la cotització mínima, ha d'estar al corrent de pagament en les quotes, però aquests dos requisits, per exemple, acreditar la cotització mínima. Si és en cas de part, encara que no tingui la cotització, també té dret al permís. Uh-huh. ¿Vale? I en cas d'estar al corrent de pagament de quotes, en algun cas que l'autònoma no està al corrent de pagament, l'INSS et convida i et dona un termini de, sembla que són 30 dies, per posar-te al dia. O sigui... que sí, té el mateix dret que té una de règim general.
Quant dura la baixa per maternitat i quina part es pot traspassar a la parella si no es vol fer tota?
Vale. Com que ara ha canviat i ara ja és, com hem dit, el permís per naixement i cura del menor, els dos progenitors tenen dret a 16 setmanes. Els dos progenitors. O sigui, tant la mare com el pare tenen dret a 16 setmanes per un fill. En cas de que hi hagi un part múltiple, que tingui una bessonada, llavors tindria una setmana més. ¿Vale? Llavors, els dos progenitors tindran dret a 16 setmanes i 6 sí que és obligatori que s'han de gaudir després del part. La resta les podran gaudir per setmanes fins a l'any del menor.
I escolta, perquè la gent es faci una idea o es posi a plorar, quan cobra una treballadora autònoma durant la baixa de maternitat?
Pues el sempre, ja ho ha dit la, alguna de les companyes.
Sí, però vull ja que ho digui la gestora, sí, que si no diem que ens ho enviantem a la ràdio.
És el 100% de la base reguladora. La base reguladora què és? La mitja dels 6 mesos, de les bases de cotització dels 6 mesos anteriors. Cuidado amb el que s'ha parlat de que no, jo vaig cotitzar més per... Ojo, ojo, perquè Inspecció de Treball també entra en els casos de fabricació de prestacions. ¿Vale?
Què vol dir això? Això ai, vol dir ai, que ai, si, ara no me vinguis si a buscar inflem. Les convidades, eh?
No, 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 però sí, sí. Ara ja és, a veure, ara ja és més complicat inflar això, però fins ara quan es parlava, no, no, puja, et puges la base, quan la base de cotització la podíem pujar així com volíem, pues clar, tu pujaves la base i després tenia més dret a una prestació més alta. Ara les bases ja, és que ho han dit les convidades, ja van
bé,
per trams.
Estan informadíssimes, ja ho veig.
Estan molt informades, escolta, van per trams.
Escolta, sí. Montse, la Lara et vol preguntar una cosa, sí. Que està aquí amb el ditet d'alumna d'Encajada.
Puc preguntar-li si tu entres, si comences a ser autònoma 2 mesos abans del teu part, perquè sí. Ha anat així la cosa,
sí.
Què passa?
No, te faran la mitja dels 2 mesos, des que estàs d'alta.
Vale.
A veure, el tema de les cotitzacions és el que és un part. Com que és un part, encara que no tinguis la cotització, et tindries dret. En funció de l'edat, hi ha uns mínims de cotització.
Uh-huh.
Entre menys de 21 anys, entre 21 i 26, uh-huh. Més de 26 anys, 180 dies cotitzat en els 7 anys anteriors.
Uh-huh.
O 360 en tota la vida laboral.
Montse, jo el que veig és que hem de fer molts números aquí. Eh?
Sí.
Tota l'estona hem de fer molts números. És que, escolta, mica. Abans del part, una dona treballadora autònoma es pot demanar una baixa, per exemple, perquè al final de l'embaràs està molt cansada? Sí, eh?
Clar, però, sí, sí, sí. A veure, tant, la dona, la mare biològica, es pot demanar 4 setmanes abans, ja pot demanar aquest permís. Però si ho necessita abans, pot demanar una baixa normal, una incapacitat temporal.
Hi ha coses a millorar, diguem que sí, no? Perquè ara, explicat així, sembla tot bastant meravellós.
No, a veure, jo ho he patit, igual que l'Andrea, la psicòloga que parlava, que quan estava a l'hospital havia d'estar trucant, em sembla que era l'Andrea, no? Pues a mi em va passar igual. Jo sóc autònoma de tota la vida com a gestora. Llavors, quan vaig parir, a l'hospital em venien les treballadores perquè signés coses.
Ostres.
Què podem millorar? Pues...
Tot.
Canviar de planeta.
És molt difícil. La vida familiar i laboral de les autònomes és complicada. És complicada compaginar-la. I més a més quan arriba un menut. En què, per mi, igual un punt important seria la durada. La durada. Per mi crec que 16 setmanes és molt curt i més per una autònoma.
Totalment. Doncs escolta, ens apuntem tot això que ens dius. Tenim molta feina, però ens ha agradat molt que ho digui la gestora, que no sigui que s'ho han inventat a la ràdio, que mira que diuen a Catalunya a la ràdio que he sentit que em donen 3.000 euros si em quedo embarassada. Saps? Això passa molt.
Jo no ho he dit.
Vinga, bona nit. Moltes gràcies.
Bona nit, moltes gràcies. Merci. Gràcies a vosaltres.
Adéu. Molta gent opinant, moltes dones. Tu t'has hagut d'aixecar la iaia 3 vegades, perquè això no atura. Eh? És com la quota dels autònoms, has de pagar cada mes, doncs igual amb la criatura. Quan plora, has d'anar allà.
És de sèrie, sí.
Tot i així, esteu contentes, no? És una bona decisió, aquesta.
Sí, serà una aventura. Veurem quin tipus d'aventura és, però està clar que és una aventura que per mi ara mateix tinc ganes de viure.
Val la pena totalment, el que passa que, clar, pues, és dur i sobretot compaginar, doncs, costa, clar.
I, Andrea, a mi m'han dit que t'agrada molt l'esport. Tu tens temps ara per fer esport o no?
Ui.
T'he tocat un tema, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, jo després de parir, a més de treballar, vaig estar entrenant per un Ironman amb el...
Què? Perdón. El que sentiu. Ironman, nenes.
Ara amb el segon em plantejo almenys 9 mesos després de parir de tranquil·litat. Intentaré per la meva salut, perquè vaig tenir problemes hormonals i tal, perquè em vaig exigir una mica massa.
Laia, tu com ho preveus tot això? Bé, tranquil,
bueno,
no?
Jo estic aquí al mig, sí, ja estic planificant la tornada.
Molt
ja
bé.
Estic pensant en
perfecte.
Com tornem.
Els teus pacients ho agrairan. Moltíssimes gràcies a les tres, Laia, Lara, Andrea, moltíssima sort. Us pugui veure d'aquí 6 mesos a veure què tal va la cosa.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem
gràcies.
Aquí. El programa que hem fet Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Verdés, Eduard Nas, Domènec Subirà i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornem demà a les 9 de la nit. Peti qui peti, futbol que futbol, el que sigui. Aquí a les 9 cada dia. Bona nit.